Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I quan morro escurece, eleva a Deus uma prece.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passen 2 minuts de les 12 del migdia. Bon dia, us informa Júlia Julbe. L'actualitat d'aquest divendres passa per les negociacions entre el PSOE i Junts per Catalunya. El secretari d'Organització dels Socialistes i número 3 de la formació, Santos Cerdán, s'ha desplaçat avui a Brussel·les per reunir-se novament amb l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, per mirar de desencallar la investidura de Pedro Sánchez. Cerdán ha arribat a la capital belga, com dèiem, aquest mateix divendres, tan sols 4 dies després d'una primera trobada en què el PSOE va escenificar el reconeixement de Puigdemont com a interlocutor vàlid per les negociacions, segons apuntaven les mateixes fonts. L'han trobada entre les parts es produeix l'endemà que la cúpula de Junts es reunís a Brussel·les sense haver tancat un acord definitiu amb el Partit Socialista. Per tant, n'estarem molt pendents d'aquesta trobada i explicaríem, en el cas que hi hagués la compareixença d'algun dels membres, tant del PSOE com de Junts per Catalunya. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha avisat mentrestant que un hipotètic referèndum és una qüestió de força democràtica i no pas de temps. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Depèn de la força democràtica que tinguem. No és mai una qüestió de temps, és sempre una qüestió de força democràtica. Si la tinguéssim tota, el temps seria molt curt. Seria pràcticament inexistent, el temps. I, per tant, el que es tracta és d'acumular tanta força democràtica com puguem, que l'independentisme, que els republicans, que els demòcrates tinguem tanta força com sigui possible.
Junqueras també ha lamentat que Junts no vulgui coordinar-se amb els republicans pel que fa a les negociacions sobre Catalunya. Per cert, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha demanat aquest matí a la mesa del Congrés que habiliti tots els dies que queden fins al dia 27 de novembre, festius inclosos, per a una possible convocatòria d'un ple d'investidura. Fons del Congrés apunten que mentre no hi hagi un acord entre PSOE i Junts, Armengol no fixarà la data de celebració del debat, perquè l'objectiu de la cambra és que hi hagi una investidura, diu, exitosa i, per tant, que no influeixi en negatiu fixant una data límit. I avancem amb més qüestions. Catalunya ja ha superat els 8 milions d'habitants aquesta tardor, segons l'última estimació de l'Institut d'Estadística. Una dada que hem conegut aquest matí suposa un creixement de 2 milions de persones respecte de finals dels anys 80 amb el recordat eslògan Som 6 milions, degut sobretot a l'arribada de persones d'altres països. Enguany, un 21% dels habitants, és a dir, 1,6 milions són nascuts a l'estranger. La seva arribada, més que ha compensat la baixa fecunditat persistent, però no l'envelliment de la població. Avui l'edat mitjana és de 43 3,3 anys, quan el 1987 era de 36. Sobre això n'ha parlat el demògraf i director del Centre d'Estudis Demogràfics, Albert Esteve.
La societat del món que tenim la fecunditat més baixa, perquè la Xina jo crec que està per sota nostre, Corea del Sud està per sota nostre, Japó està per sota nostre, Singapur està per sota nostre, però sí que nosaltres fa més temps que estem sotmesos a aquesta baixíssima fecunditat. L'augment de l'esperança de vida, el que sí que és una bona notícia, perquè fa que la gent trigui més a marxar i per tant no els has de substituir tan ràpid, no?
Aquest creixement de 2 milions de persones en menys de 40 anys asseguren els demògrafs que és una fita molt important. I abans dels esports, els bombers han donat per controlat fa una estona l'incendi a una zona d'Horts amb un assentament de barraques a la carretera de Montcada i Reixac al Vallès Occidental. Fruit de les flames ha calgut evacuar una trentena de persones. Fonts del cos expliquen que a hores d'ara s'està treballant per refredar el terreny cremat i estabilitzar el perímetre. El foc ha afectat una hectàrea de super el que equival aproximadament a un camp de futbol. Les 12:06 minuts, moment pels esports, amb Pol Corredoira.
La Rosa ha impugnat fa una estona el partit de Copa del Rei contra el Granada per alineació indeguda de l'equip de primera divisió. El reglament permet jugar a la Copa amb jugadors de categories inferiors, però aquests no poden ser superiors a 23 anys. El porter que va presentar el Granada en té 24. El president de la Rosa, Manolo Ávalo, explicava ahir a la cadena SER que s'ha vist en l'obligació de denunciar. L'escoltem.
Sí, ahora mismo ya prácticamente lo tenemos ya hecho, ya el recurso para mandar. Y bueno, a ver, la verdad es que no son cosas que no gustan, pero hay que defender al club, hay que defender a los socios, hay que defender al pueblo, a la comarca.
Aquesta impugnació, com comentem, ha arribat fa tot just uns minuts. El partit va acabar amb victòria del Granada per 3-0 i de prosperar el recurs seria l'únic equip de primera no passar a la segona ronda de Copa i es va jugar l'última tanda de partit sense massa sorpreses i amb dos enfrontaments posposats pel mal temps. I en motor, el Gran Premi de Brasil, la Fórmula 1 comença avui enmig de l'enorme polèmica pel rumor que Alonso marxava a Red Bull. El pilot asturià l'ha desmentit categòricament i creu que aquest tipus d'informacions fan mal al seu equip, Aston Martin, que arriba a Interlagos demanant l'hora.
Moltes gràcies, Pol. Més informació d'aquí a una hora serà el punt de la una del migdia. Mentrestant, us deixem amb la caravana i tot l'equip de Joan Trias.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels. Les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor. Per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovit Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Catalunya Central, 93.7.
Minuts que passen de les 12 del migdia. En aquests moments, Víctor Rodrigo ballant, perquè no em surt el nom de la pel·lícula de la banda sonora, que recordem és aquesta.
Fa molta ràbia, perquè sé quina és.
3 de novembre 2023.
És que sé quina és.
Joan Trias no sap quina és la pel·lícula.
No, i tant. És que fa poc me la vaig posar, aquesta.
No fa tan poc, no te'n recordes.
No, sí.
Podem estar així tot el matí, eh? Perquè te la diré, llavors no vindré el divendres que ve en modo represàlia. Perquè t'enfadaràs. Perquè és molt òbvia.
Sí, és que m'enfadaré molt.
Vols que anem a les estrenes?
No, digue'm quina és ja, va.
Sí?
Acabem aquesta agonia.
Segur? Vols que t'ho digui?
Dubto, eh?
Vols
sí,
que t'ho digui?
Sí, no, sí, sí.
Salvar el soldat de Ryan! John Williams!
No ho puc creure, me la vaig posar fa poc.
Ah.
Me la vaig posar fa poc perquè l'anterior programa en vam parlar.
Mira.
I jo agafar el mono.
És que jo et vaig deixant pistes.
Sí.
Però és que
sí.
No m'escoltes.
Ja.
No m'escoltes.
Deu ser això.
I com no m'escoltes, m'autogestionaré jo.
Mira què he dit. Mira què he dit.
Hermanos de
sangre. Que no sé, exacte. Sí. No sé si ho he dit a micròfon obert o tancat.
És que no he volgut donar-te la pista.
He dit Venom Brothers.
De que estàs a prop.
Que surt de Salvar el soldat de Ryan. Sí. Una miqueta.
Bueno, per producció.
Neix una mica
per allà. Producció, per Spielberg.
Sí, sí, sí. En fi.
Titi.
Estrenes de la setmana.
Som-hi, va.
Va, primera.
Es que mira malament.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Diu, sí, senyor, però llevamos 2 anys buscándolos, ¿sabes?
¿Ustedes cuándo van a trabajar?
Ens podríem tirar tot el matí
sí.
Fent xistes de l'Eugènia.
Sí, sí, sí.
I a més,
memorables.
Heu parlat amb el Pep de la pel·lícula sí. I de la gran actuació del David Verdaguer.
I David Trueba, que va seure amb aquesta cadira.
I David Trueba, és veritat, que va venir. Per mi és l'estrena, evident, de la setmana. Crec que és una grandíssima pel·lícula. Li podrem trobar petiteses, eh? Saben aquell?
Sí?
Sí, sobretot en el sentit, crec que el guió és molt rodó, però crec que passa de puntetes en certs moments de la vida de l'Eugeni, evidentment per donar-li una... No et diré... heroïcitat al personatge perquè tens moments de clarobscurs de la seva vida al principi de la creació del personatge i de les actuacions, però sí que és veritat que passa molt a les pel·lícules biogràfiques que toquen de puntetes alguns temes o no els toquen, etc.
Mira, David Trueba va dir una cosa molt interessant quan li vaig preguntar, però és un biòpic el que veurem? I em va dir, és un biòpic ficcionat. I amb això jo sempre vull ser molt curós i molt... Això ens ho deia el mateix Trueba. Deia que volia ser molt curós, però sobretot volia ser honest. Ell deia, jo sempre que veig un biòpic, ja parteixo que és ficcionat.
Sí, sí.
Però,
sí, sí, sí.
Però no tots els directors ho diuen.
No, i perquè molts volen donar-li aquesta etiqueta de basat absolutament tot, en fets reals, etc. Però és que és impossible.
És impossible.
Després hi ha l'altra part, que són, per exemple, com la pel·lícula de l'Anna de Armas Blonde de Marilyn Monroe, que jo directament és un bodrio absolut, completament ficcionat. En aquest cas, la pel·lícula que David Verdaguer i la Carolina Juste, que fa un paperàs absolut,
sí,
que preparem-nos per les nominacions que rebrà, estic convençudíssim.
No me la deixi, perquè també va venir aquí a l'estudi de...
Convençudíssim. Crec que és una pel·lícula molt rodona, és un... No tira que és un homenatge, sinó que és una radiografia molt bona dins de la ficció.
D'ell o d'una època?
De les dues coses, per mi. Sobretot de la Barcelona d'aquella època, de la tristor i d'aquest... No és tant un cliché, però perquè al final és un denominador comú de molts humoristes, però aquella tristesa que porten molts dels que ens fan riure a un nivell geni, com pot ser l'Eugeni,
sí.
Però jo crec que hi ha un altre element que aquí sí que entra més la perspectiva, entre cometes, de crític, que és el guió, que és molt bo, i el segon, per mi, és la cinematografia, la fotografia, crec que és una pel·lícula molt romàntica. No per tant per la història d'amor d'ells dos, que és una mica també un dels eixos, sinó per com decorosa està feta i com es nota la mà del Trueba a l'hora d'on posar la càmera, com posar-la, les il·luminacions, el voler donar-li aquesta estètica i també aquesta essència i converteix en la pel·lícula en una de les millors que s'ha fet en aquest país aquest any, sense cap mena de dubte.
No us perdeu, saben aquell, un clau homenatge a la Barcelona, com es deia ara en Víctor, d'una època, però també homenatge claríssim a qui va ser.
Jo crec que és ben sola, aquesta pel·lícula, però s'ha d'incentivar encara més que la gent vagi al cinema a veure-la.
És de cinema, eh?
Sí, sí, sí. 100%.
No és de...
Jo crec perquè també li dones el punt romàntic de totes aquelles persones que van anar a locals, teatres, bars a veure l'Eugeni, molts se'n recordaran. Però també totes aquelles...
Tiol, Luz de Gas...
Exacte, i totes aquelles persones com jo, que ni de broma vam poder tenir l'oportunitat, i veure-la en una sala i donar-li aquella mística que et permet un cinema, és encara millor.
Segona recomanació de la setmana.
Hay una palabra en coreano. Iñon. Significa providencia. O destino.
¿Y tú crees en eso?
Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien.
Maco això, eh?
És difícil catalogar d'una altra manera aquesta pel·lícula, que es diu Past Lives, Vides Passades, aquí a la traducció, que no sigui la pel·lícula més bonica que s'ha fet en tot el 2023.
Pam!
Així d'entrada, eh? Hi ha gent, per exemple, el Javier Ocaña del País, que va dir que no hi havia per tant, però va titular el punt, que em va fer una mica de ràbia, però va titular el punt, la pel·lícula més bonica del 2023 no n'hi ha per tant, jo crec que sí, per molts elements. El primer, abans et parlava de la productora de la 24, és la responsable d'aquesta pel·lícula. La segona és la directora, Celine Song. Per què? Perquè ella és la directora i la guionista d'aquesta història d'una jove sud-coreana que va emigrar del seu país per anar als Estats Units i ha viscut una vida normal fins a arribar a ser adulta i casar-se amb un estatudinenc. Llavors ella amagava, sinó tens el punt del record d'un amor adolescent, d'un amor infantil, d'un noi que ella estimava moltíssim, però evidentment es van haver de separar. Què passa? Aquest noi decideix fer un viatge, no, tampoc ho desvetllaré, però acaba anant als Estats Units per veure-la, per almenys tornar-se a veure. Llavors això trastoca, entre cometes, els sentiments d'ella i també el del seu matrimoni des d'una perspectiva tan humana, tan real i tan... No et diré que hi ha romanticisme de pel·lícula, sinó un romanticisme que tu, jo, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que hagi viscut una història d'amor mínima, encara que sigui el... I què hagués passat? I si? O ara estic en una situació i se'm remouen uns sentiments d'una altra? Aquesta pel·lícula, amb una història molt concreta, t'ajuda a extrapolar-te a la teva pròpia vida. Això és molt difícil de fer, però moltíssim. Llavors, l'altre element que em sembla fantàstic és que és una història autobiogràfica, entre cometes. Entrem també en els paràmetres de la ficció, eh? Però a la Celine Song li va passar això. Llavors, a partir dels seus propis sentiments, tenir la capacitat de vertebrar un guió tan rodó, tan ben fet i tan lúcid en molts moments, perquè és el que sempre hem parlat de les pel·lícules romàntiques, que hi ha vegades que la química no acaba de funcionar però et funciona el guió, hi ha altres vegades que és al revés, que el guió és una mica fluix però la química entre ells funciona, aquí ho és tot.
Com a pel·lícules romàntiques a mi em pot molt que a vegades pugui el cliché.
Sí, exacte. En aquest cas no, i en aquest cas fins i tot és una pel·lícula de molts silencis, de moltes mirades, amb una banda sonora preciosa, però molts silencis entre ells dos. Llavors, aquesta capacitat entre ells dos d'explicar-te què estan sentint, i pot ser un somriure, aquest somriure de sorneguer que et surt en un moment estúpid, estàs mirant algú que t'agrada molt, a sobre aplica-la a un context en el que estan vivint ells, no un triangle amorós, però sí tres persones convivint una història fallida o no fallida d'amor. I l'altre està en que la cinematografia de la pel·lícula és preciosa. Però quan et dic preciosa, és als nivells de que cada fotograma de la pel·lícula podria ser una imatge que reflectís la pel·lícula en un cartell.
Que bèstia.
I això és molt difícil d'aconseguir. Llavors, crec que la seva cosiníssima germana, que moltes vegades et faig paral·lelismes amb altres pel·lícules, no? Però l'any passat es va estrenar el que per mi va ser la millor pel·lícula del 2022, que va ser After Sun, que també venia d'una història en què la directora exposava una vida que ella havia viscut, que era quan ella era petita, la relació amb el seu pare, etc. Aquesta capacitat per vertebrar una història autobiogràfica des de la visió d'una dona, que això... El cinema internacional podria ja, entenent que hauria de ser un paradigma molt fort, amb el condicionant de que la cinematografia és preciosa, perquè la mirada que tu tens d'aquells moments la tens completament romantitzada, però has d'aconseguir traslladar-li al públic, arribar a aquests nivells de qualitats, jo només ho he vist amb After Sun i amb Past Lives. De veritat, crec que és una pel·lícula que s'estrenarà avui. A Catalunya només arriba a 31 cinemes. És molt poc. La distribució serà molt pobra. I segurament viurà una segona estrena quan arribi a les plataformes. Però de debò, tothom que tingui un mínim de sentiment, perquè hi ha gent que és un tros de pedra i només sent quan l'apreten amb un punxó o quan va al metge, tota persona que tingui un mínim sentiment, que hagi viscut alguna història romàntica o que vol exposar-se a una vivència completament real i humana, però amb el component aquest que et dic d'una cinematografia perfecta, és la pel·lícula, per mi, més bonica de tot el 2023.
Déu-n'hi-do.
Llavors, amb tot el que ja he dit, que a mi, és que a mi em va commoure moltíssim, però quan et dic moltíssim, Joan, és moltíssim. I jo només recordava enrere After Sun, fins i tot si me'n vaig enrere, que no té res a veure, però per la capacitat del guió i el realisme d'una parella, la pel·lícula de la Zendaya de Malcolm and Marie, de Netflix, i fins i tot si ens anem enrere a les modernes, entre cometes, de Woody Allen, un My Night in Paris. Wow. Que allò és molt més fictici, més comèdia, sí, etcètera. Però aquells elements que tu veus en certes escenes, que dius, això és perfecte, això està molt ben fet. Amb aquestes, tota la pel·lícula.
La veus d'Òscar?
Jo la veig en nominacions. El problema està en que jo la veuria, i sé que molts acadèmics la veuran, per qui no se situï, es creia que els acadèmics són sis avis en cadires de pedra tancats en un despatx, són més de 600. Llavors, aquest any hi ha moltes pel·lícules que mereixen nominacions, i jo crec que se n'anirà més pels camins dels premis no secundaris, però que sí que estan més fora de l'òrbita comercial, com els premis dels actors i del sindicat de guionistes, el SAG, potser els Golden Globes, però els Oscars a mi em costaria veure-la, a no ser que sigui el guió.
Val.
Però jo te la compraria al 100%, eh?
Va, 22 minuts i mig que passen de les 12, anem a l'efemèride.
Som-hi. Tots fan del que anomenem el cinema de tacitas?
Pepe, què és cinema de tacitas?
Ah, és jo crec que s'haurà d'inventar, oficialitzar aquesta subcategoria.
Mujercitas és cinema de tacitas?
Exacte.
Val.
T'estàs situant una mica cinema d'època victoriana.
Sí, Jane Austen.
Exacte, una mica més la literatura britànica.
Sí, m'agrada.
Doncs tu, no sé si recordaràs, però fa 30 anys es va estrenar Lo que queda del dia.
Uau, no.
La gran pel·lícula d'Anthony Hopkins i Emma Thompson, del director James Ivory, que va tenir una de les dobles d'estrenes més bèsties del final del segle XX, perquè veníem de l'any anterior d'estrenar Howard's End.
Uau.
I l'any següent estrena Lo que queda del dia. Crec que és una pel·lícula que no és que hagi envellit malament, ni tampoc ha envellit bé, sinó que és un punt, sempre jo, estètica.
Ai, ai, ai.
Sí, que s'ha quedat congelada en el temps,
val,
perquè crec que en moltes de les formes és un cinema ja que funciona en el seu context, però aquest retrat del classisme intrínsec que es veu moltes vegades, sí, que a més és la novel·la del Kazuo Ishiguro, que va tenir molts premis i no sé quantos, i molta gent va criticar que l'adaptació no reflectia del tot el que era la novel·la, però el classisme, aquest punt de l'amor cohibit, el mantenir una persona com és Anthony Hopkins, que el teníem ja situat en un espectre més del terror,
sí,
o del thriller o coses més sèries, de com la seva masculinitat cau pel seu propi pes constantment perquè es veu exposat a uns sentiments. Això és tan victorià, no? I és tan ben reflectit a la pel·lícula, i aquells primers grans papers de l'Emma Thompson on, on ell desprèn tota aquesta joia i aquesta alegria i aquesta... I innocent capacitat d'interpretar un personatge més naïf, aquesta pel·lícula crec que és molt recomanable tornar-la a veure, fins i tot amb els ulls d'ara.
Val.
Ja he dit, per posar en context, moltes vegades fem aquest revisionisme, no? Però per posar en context una mica de... Tornem, és un majordom. Porta 30 anys tancat, acompanyant un multimilionari, i només entén d'això. Llavors, exposar-te els sentiments...
Ai.
Que maco que és, això. Ai. Avui hem vingut molt sentimentals, amb les pel·lícules.
Sí,
bueno, jo col·lectivitzo tot.
Val.
Però...
No col·lectivitzis tant.
Bueno. Però si tot és un sentimental, també, Joan.
Aquestes són les recomanacions que ens porta avui Víctor...
Veus, ens porten. El Víctor i el Rodrigo.
Per cert, aquesta darrera la tenim a plataforma.
On la tenim, Joan?
Filmin.
Ah, va.
No podia saber més.
Sigan.
Ja està. Passen, no? Passen i vean. Gràcies, Víctor.
A tu.
La propera setmana.
Puc tornar la setmana que ve? Ara que no has endevinat la banda sonora, o no?
Sí, home, sí.
Segur?
Ah, torna.
Jo.
Si no, què farem? Ja està. És que quals, per omplir, eh?
Ets com els meus pares quan vaig tard a dinar els diumenges.
Va,
ja setmana tornaràs. Que ve ja tornaràs.
Apa.
Adéu, adéu.
Adéu, eh?
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
La tele que ens va parir, amb Marc Andreu.
2 minuts i ens situem a 2:15 del migdia. Ai, el que ve ara, espera't. Deixa-ho afrontar, això.
Ja està.
Marc Andreu, què tal?
Ai,
bon dia.
Ai,
què fas ara?
No, perquè això... Ah, no, que no és Setmana Santa. Això és
no encara.
No encara. És que sempre Setmana Santa i Tots Sants.
No te n'enfotis.
No, que no me n'enfoto, però és un problema que he tingut tota la vida. Ah. I no, dic, no sé si surten... Però bueno, ho sé per les processons.
Has menjat panellets?
A veure, si hagués menjat parellets no estaria aquí. De fet, m'haguessis celebrat en un cementiri, perquè estaria mort, que sóc al·lèrgic als fruits secs, home.
Sí o no?
Jo ens pensava que ens coneixíem més, Joan.
T'hagués regalat una safata sencera de parellets.
És que clar, i amb lo car que vaig. Jo inclús morir surto car. Jo surto molt car.
Que vols un enterro com la reina?
No, perquè tots els fruits secs són caríssims.
Ja, també és veritat.
Tu has vist a quant va el quilo del pinyó?
Ui!
Digue-li la d'aparellada.
Sí. Mira, ahir ens ho
ja
va dir.
Ja veràs. Ahir us ho va dir, no? Perquè sí. Us vaig estar escoltant.
Clar, veus. Si és que...
No, és mentida.
Escolta'm.
Què
tens millor
guapíssim
a fer que escoltar la caravana a Radio Estel?
No, la veritat és que és difícil trobar alguna cosa millor
ara
a fer.
Ara.
Sí, la veritat. Però jo sí, ja saps que sóc més de tele que
sí,
de ràdio,
també és
tot
veritat.
I que sé molt de tele a través de la ràdio, també, s'ha de dir, perquè en realitat l'actualitat televisiva es transmet més a través de la ràdio sí que a la tele, no? Que és com allò, no parlarem de l'enemic a la tele.
És veritat. Escolta, llavors, va, que avui no et queixaràs, que tens 2:15, eh?
Què vols dir, 2:15?
Ens allarguem fins la 1.
Molt bé, així m'agrada, eh?
Val.
És que només faltaria. Si us comenceu a acostumar...
Escolta, com ho comencem, això?
Ho comencem molt fort, tot i que mirem enrere, però mirem al futur a la vegada. És com... És bastant poètic, m'atreviria a dir, el primer titular que us porto per obrir l'actualitat televisiva d'aquesta setmana. Val. I de les que vindran, però del que ens ha donat de sí aquesta setmana. I crec que amb el tall que us puc ficar ja els ubicareu ràpidament, però per fi Netflix ha posat data a Sálvese quien pueda, que és aquesta mena de spin-off, bueno, no, aquesta mena de versió, sí, plataforma de Sálvame, amb aquest format de docusèrie, uh-huh, en què a través d'uns quants capítols doncs veurem com busquen feina per Miami. Han anat tirant píndoles i tràilers, però no se sabia no se sabia la data en concret, sí, de quan pujarien els capítols a la plataforma. Doncs ja sap. S'ha dit aquest matí, és divendres 10 de novembre, de 8 en 8, que dèiem a casa meva, a les 9 del vespre, 8 a Canàries, mm-hmm, sempre, i així és com sona l'últim teaser que ha tirat Netflix.
Vinga. Bienvenidos a América.
Yo nunca he estado hasta los huevos de Terelu en Miami.
Eso, tener huevos de
Terelu. Tenéis los cojones de decirlo.
Ay, ¿qué ha pasado?
Creo que nos ha faltado un poco de lo que siempre hemos predicado. Ah,
pues haberlo hecho, ¿qué? Terelu, haberlo hecho, que siempre das las lecciones a todo el mundo.
Et juro que em recorda, Marc, això que estem escoltant, una, sí, comèdia d'aquelles esbojarrades als Estats Units.
És així, és així. És comèdia dramàtica, que m'agrada dir-ne. Amb el que ells saben fer, i ho saben fer molt bé, sí, està clar que la fórmula l'hauran sabut exportar. Veurem si, no tenint aquella màgia del directe, també són capaços de donar-ho, perquè si realment algun talent tenen és en crear aquests conflictes, sí, i allargar i estirar el xiclet en el directe, que és el que em sembla més meritori.
Escolta, Marc, han dit que... sí. No ho sé si és així, eh? Han dit que si la cosa, sí, funciona, sí, hi hauria programa de Sálvame, sí, a través de Netflix?
Això va avançar el Rocco, sí, i ho van parlar... Ho vam parlar fa dues setmanes,
sí,
no ho sé, ara.
Sí,
o fa una,
sí,
setmana?
Fa dues.
Vale, d'acord, doncs mira, fa dues ja vam comentar aquest tema de que, però bueno, Netflix tampoc ha avançat res. És la típica cosa que segurament, uh-huh, es queda en petit comitè, però és, vale, probable que si funcione... a més, és que crec que Netflix, en aquest sentit, hi ha un abans i un després en aquest documental. Hi ha molts comentaris que acompanyen aquests teasers que han anat sortint, sí, és que Netflix ja ha assumit que no és aquella plataforma de qualitat que volia ser. Uh-huh. No sé si aquell noi que teniu aquí abans que jo està per aquí.
El Víctor Rodrigo? Sí. No,
el Víctor, ja. Exacte, carinyo, Víctor, no sé si ets aquí ja.
No, ha marxat.
Doncs el Víctor, molts d'aquests més puristes, mm, doncs, estan com una mica alarmats amb l'arribada de Sálvame, no?, i de salvamitzar i mediacetitzar Netflix, que d'alguna forma doncs ha d'acabar ja amb la... O sigui, acaba amb la missió de ser una plataforma de només sèries de qualitat i de certa profunditat i, bueno, es tira una mica al fang. I per molts puristes els sembla que això és, diguéssim, la confirmació ja definitiva. Però... ho sigui o no, jo, benvingut sigui, a mi m'agrada que una plataforma sigui capaç de riure's d'ella mateixa i d'oferir-te tot tipus de contingut. I crec que en aquest sentit, Netflix, des del meu punt de vista, Netflix, que no ho sé dir, Netflix, ha sabut... bueno, jo crec que ha sigut una bona estratègia.
Escolta, has vist que callat, per tal de... La setmana vinent li traurem aquest tall a Víctor Rodrigo, eh?
Exacte, vale. Comenta-li amb ell, perquè clar, aquesta cosa ho senten com a intrusos, no? Les plataformes semblen aquesta cosa del cinema a casa, no? Del cine de tot tipus, però és com la sala de cine a casa, i ara va i venga, ja venen aquests amb receptes de la tele més bajuna.
Imagina't.
I això els ofèn alguns, però escolta.
Parlant de plataformes,
Seguim amb plataformes. Ara. Per fi, TV3 ja ha parit, que ha vingut amb molta salut, però sí, és que ha costat aquest part, i aquest embaràs ha sigut d'anys. Doncs TV3 ja té per fi la seva plataforma de continguts en català. La gent està com una mica flipant, no, a casa.
És una mica psicodèlic, això, eh?
Exacte, molt psicodèlic. He de dir que està força bé la promoció que han tirat, on donen la benvinguda a tots els públics, perquè una mica l'objectiu que té la plataforma és això, és ser un lloc on qualsevol tipus de públic, això sí, catalanoparlant i que entengui la llengua i que li agradi doncs veure contingut en català, doncs hi trobi el seu lloc, des dels més petits als més grans, i realment, bueno, ho ha aconseguit. Jo crec que és una plataforma força completa, amb més de 200 hores de contingut, i crec que té una cosa especialment interessant, i és que no solament vol ser la plataforma de la Corpo, sinó que vol ser la plataforma de la indústria audiovisual a Catalunya. Per tant, hi podrem trobar continguts de festivals, hi podrem trobar continguts com ja té i ha arribat a acords amb Filmin. Per tant, és com aquell gran aparador, d'acord, on no solament hi cabran coses del 3CAT, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I això jo crec que és una cosa generosa, maca, que és una estructura d'estat, podríem dir, no? Que a vegades ho diem, doncs per mi això és una estructura d'estat.
Ara.
Perquè a través de l'audiovisual doncs, es compleixen i s'assoleixen moltes missions. Entre elles la de difusió i normalització de la llengua. Per tant, tocava tenir aquesta plataforma. L'únic que els diria, com a però, és que van tard. Però bueno, ara que la tenim, que funcioni, que si entri amb facilitat, que hi hagi una experiència, com es diu en anglès això? User experience? Una experiència per la plataforma agradable, fàcil, intuïtiva i per a tothom. Ai. D'acord? Res, us dic 5 coses que heu de veure i que
Vinga.
Són en exclusiva només a TV3 a la carta... A 3CAT, perdó.
3CAT, 3CAT, 3CAT.
Vull sentir lo de TV3 a la carta de la meva boca.
Que 3CAT, a mi 3CAT. Em sona... No sé si a tu et passarà el mateix, sí. A mi 3CAT em sona una mica a
trencat.
No.
A trencat.
A instrument antic.
Un trescat.
Un trescat.
Sí, una cosa ruda.
Exacte, sí, eh?
Sí, una mica.
A Carraca.
Sí, però bueno, escolta, la Rosa Romà...
Sí.
Que a veure si la convides algun dia.
Sí, demà bé.
Bé, demà, no, just? És que estic en tot. Doncs la Rosa Romà, que és mollerussenca, ponentina il·lustre, escolta, ho té clar, aquesta noia. Vull dir, té les coses molt clares, i escolta, ella pel trescat, trescat, trescat. I al final, doncs ens entrarà. De moment li podem dir com vulgueu. Però el que sí que hi trobareu és, com us deia, us porto 5 cosetes que crec que són força interessants.
Vinga.
Algunes he tingut oportunitat de veure, les altres la vida no m'ha donat temps, però jo us destacaria 5 coses que només trobareu en exclusiva allí. Això vol dir que no ho veurem mai a la tele amb el comandament a distància? Possiblement. Però ara mateix no.
Val.
D'acord?
Però sí que hi són a 3CAT, eh?
Aquesta opció. Sí, són allà. Però 3CAT ha passat una mica per l'opció de A3Player, Play també en segons quines ocasions, que és no fer un estrena en paral·lel, sinó que només a plataforma, si ho voleu, aneu allà. I, de fet, una de les grans apostes és l'arribada de La Travessa, que és aquest docu-reality, on moltes parelles estan travessant els Pirineus. Segurament us n'ha parlat l'altre noi, el que tenim al banquillo quan no hi soc jo,
el David
Vidal, que és aquí li envio un petonet que abans estàvem parlant. Doncs el David va estar de redactor, per tant, tu pregunta-li, estira-li coses, que hi ha molt a explicar d'aquest rodatge. Llavors, perquè no va ser especialment fàcil. Doncs La Travessa, presentat per Laura Escanes, ara mateix ja s'ha posicionat com el més vist de la plataforma. Que una altra cosa que té la plataforma és que les audiències es poden veure d'immediat. Per tant,
Boníssim.
Un dia per l'altre aniran canviant les xifres, cosa que això també, bueno, pels que som seguidors d'audiència, ens donarà la seva vidilla. Llavors, dir-vos això, que La Travessa és la gran aposta amb Laura Escanes i no l'han fet en lineal. Jo això no sé si ho trobo una bona decisió, perquè jo crec que hi ha gent que segueix al sofà de casa seva i que la plataforma, escolta, hi anarà entrant tranquil·lament. Llavors, clar, que La Travessa només la tinguis a la plataforma i gastis el cartutxo només a la plataforma, bueno, escolta'm, no costaria res també haver fet una estrena en paral·lel, no? I dir, doncs, els 3 capítols els teniu a la plataforma i jo faig una estrena en línia amb la seva pompa, perquè al final jo crec que en aquestes coses descobrirem la importància de la tele lineal, que és la sensació d'esdeveniment. Que les coses passin a la tele dona un punt de, ostres, de serietat, d'èpica. si les puges de cop a una plataforma, que hi ha tant contingut a internet i a plataformes que al final arriba un moment que perd aquella transcendència que tenen les coses quan passen en tele. I per tant jo crec que en aquest cas la travessa, que ha costat molts diners, que té una factura espectacular, que jo he vist els dos primers capítols i us he de dir que realment el càsting és molt bo, i com em suposava també m'ha deixat una mica fred la presentadora, tot i que sigui una gran aposta i segurament hagi costat molts salaris de redactors el fet de presentar-la a aquesta Instagramer catalana, però crec que passa bastant desapercebuda i vaja, per mi no és un gran encert, però bueno, suposo que és un encert per arribar a certs públics. Després hi ha El Forense, del Manuel Elías i un senyor meravellós que
Manuel Elías sobre... vols dir Manel Elías, eh?
Exacte, el mateix, val. El bueno, a casa li diem Manuel.
Val.
A veure, li diem Manuel. El Manel Elías, aquest senyor, el corresponsal de TV3. Jo crec que aquest senyor té aquest subtítol. Doncs el corresponsal ara s'ha aproximat a Forenses, no? Perquè aquest senyor ja està enganxat a la tragèdia.
Sí, una miqueta.
I aquest senyor, jo crec que està, vull dir, amb la seva psicòloga, diu, tinc un problema, no? Però me paguen per el problema.
Va, llavors, tira.
El senyor... balli amb el forense, sí. I s'expliquen cosetes de casos greus. Ah? Aquest forense és una meravella. O sigui, és un poeta.
Sí?
És un senyor que... Jo ho dic aquí i en parlarem, però per Sant Jordi tindrà un llibre i serà dels més venuts.
Vols dir que el tindrem aquí?
Jo crec que el tindrem en el sentit de que hi haurà llibre.
No. La caravana. Aquí
quan vulguis. Jo te l'aconsegueixo.
Sí?
M'encantaria tenir-lo.
Doncs vinga.
Crec que és un senyor superinteressant. A nivell de ficció també tenim La mirada de Fiona.
Sí, se n'ha parlat molt.
Són capítols curtets, sí. Crec que també està bé. He vist un capítol i m'ha semblat fresquet i lleuger i que pot connectar a certa edat. I després, evidentment, tenim la meravellosa Maria Nicolau, amb La cuina salvatge, que és un... també és receptari català de tota la vida, però amb un to fresc, una mica gamberro, amb molta meme-friendly, que dic jo, van apareixent memes, icones, emojis...
Val.
Connecte amb molts públics i són receptes curtetes, molt ben explicades, molt al gra, o sigui, xapó pels que hi ha darrere, i em quedaria amb L'arquitectura bestial de la... ara no recordo com es diu, crec que es diu Natàlia Moliner, que és la germana de l'Anna Moliner, actriu, que no sé si l'has portat mai aquí, són iguales. O sigui,
sí?
Hi ha moments que si la mires ràpida, aquest programa dius, l'està presentant Anna Moliner? Doncs no, és la seva germana. També, una dolçura de presentadora en què ens porta diferents edificis icònics de Catalunya, i una mica els dissecciona, els mira per dins, i bueno, et fa valorar què hi ha darrere de l'art de l'arquitectura. Per tant... oye, chapó, i també hi ha Buenafuente, vosaltres mateixos. Ahir vaig veure un trosset mentre rentava els plats. No està mal. No està mal la cosa, torna aquell Buenafuente clàssic de monòleg al principi, que a tots ens ha agradat i que sempre connecta amb la vella escola de TV3,
sí.
I està bé el primer programa. Jo no sé si continuarà o si pot tenir molta continuïtat aquest format de que entreviste a gent anònima, però que ell no sap què són. Per tant, una mica li paren una mica una trampa.
Val.
Aquí està la gràcia, d'acord? Us he de dir que les dues grans apostes i els dos grans noms d'aquesta plataforma eren Buenafuente i Escanes. Doncs bé, Escanes ha demostrat que sí que té poder d'atracció, també el format, i està primera amb molta diferència, i Buenafuente està ara mateix en la posició 10 de més vistos de la plataforma. Per tant, està tornada del Buenafuente. Ui. Només en plataforma una mica tornaria a estar el que deia abans, que potser hagués pogut fer una estrena paral·lel.
Sí, jo crec que Buenafuente és estrenar televisió.
Exacte.
En directe, si possible.
Ja, exacte. Llavors, va, jo crec que aquí han punxat una mica. Però, escolta'm, no passa res. Els hi perdonem. Tot és aprenentatges i és poc a poc, dia a dia. Vinga, va, seguim, que si no me da tiempo.
Tira.
Mediaset i Just Music, Mediaset, una cadena de cadenes... televisives i Just Music, una productora catalana, la de Operación Triunfo, Allà tu, etc. Doncs sembla que el seu agermanament i bon rotllo segueix i estan preparant un talent musical que es dirà La Mejor Generación, que enfrentarà a cantants famosos, entre ells, per demostrar quina generació de cantants és millor.
Tu hi compta, eh?
D'acord? L'objectiu és aquest, és mirar a través de la cançó i el ball, doncs trobar quina de les generacions musicals, que sempre es diu els 80, els 90, que això s'havia fet en algun
xungo,
format de televisió.
Hi ha grans cantants que, jo què sé, si remuntem a la generació
de Nino Bravo i Camilo Sesto, aquests ja, claro, no sé com dir-t'ho, sí, saps?
La teva època, Joan, o sigui, hi ha grans cantants, no? Llavors sí. Que es anava bé amb
cinta...
Mira
que jo soc poc de tacos, però aquests imbècil a vegades.
És que cada dia m'has de dir, és tradició. Doncs a veure, es sembla que es gravarà al desembre. Sí. A veure si es grava a Catalunya em donem feina, aprofito per dir-ho també.
Sí, home, sí,
que aquí uno vale, un vale para todo. Llavors, va, seguim, més cosetes. Em ficaré una mica polític com el meu marit pels matins.
Vinga.
Que és Israel segueix volent participar a Eurovisió.
Ai.
He de dir que, escolta'm, si una cosa en tele és política, malgrat no voler-ho ser, és Eurovisió.
Clar.
I, de fet, Israel sempre l'ha sabut amortitzar molt bé, aquesta carta, per mirar de vendre's a Europa, no? I no vol deixar-la anar, clar, evidentment. Llavors, tal com estan les coses, doncs, hi ha una part d'Europa que demana molt fervorosament que Israel abandoni Eurovisió o que realment se li faci boicot, com va ser en el cas de Rússia amb l'inici de la guerra amb Ucraïna. No sabem què passarà. Potser s'acaba presentant Palestina. Tampoc crec, però veurem com evoluciona la cosa.
Tu sol?
Sí, la veritat és que sí.
En parlarem
més, perquè ja et dic jo que d'aquí al maig, que serà Eurovisió, a Utrecht, per cert, a on pare Utrecht? Al Regne Unit, no? Ara no sé... Però escolta'm una cosa, a veure, que tinc aquí un moment al Google. No pot ser que no sàpiga on es fa Eurovisió. Ara he tingut un lapsus. Clar, perquè... Ah, no, que es fa a Suècia, i Utrecht,
sí, home,
on és?
Sí, es fa a Suècia, que és... Sí, home, el país d'Ava. Fa un any que s'està dient això ja.
Sí, fatal.
Utrecht perquè ha sortit? No ho sé.
El què?
Dic, Utrecht perquè ha sortit? No ho sé.
No, perquè Utrecht jo... Sí, tampoc ho sé.
Val.
Però és que ara jo ficava Utrecht a Alemanya, no sé per què. Bueno, ens ho veu igual.
Va, no sé, tira, va, més coses.
Un petit lapsus de divendres.
Més estrenes.
Va, escolta'm, aquest dijous...
Què?
Aquest dijous va estrenar Joc de Cartes, temporada 7.
No me'n parlis que...
Com sempre.
Hi ha hagut merder, eh?
Va ser un capítol, Joan.
Sí.
Estimada audiència de Radio Estel. Jo crec que estem davant dels millors capítols que s'han fet mai en les 7 temporades. I no ho dic perquè just ha coincidit que jo treballo també en aquest programa i formo part de l'equip, concretament d'aquest capítol, meravellós no, és mèrit dels meus companys, però us he de dir que hi havia dos personatges, dos concursants, que s'han posat directament a la història de la televisió de TV3. No sé si podem escoltar un trosset que us he preparat. Escolteu i valoreu ja vosaltres mateixos.
Un 3,7.
És més dur encara. Perquè també és una nota mitjana. Però és que t'han posat un 0. Un 0. Li vas posar un 0 a la mongeta.
Sí. Patética. Me parece patética, simplemente. No tengo nada más que decir. Ya tenemos compañeros que saltan a defender. No,
no penso opinar més, al final.
El cero patatero de Yali.
Hosti, Javi,
per cert. El cero patatero
de Yali. Ada Parellada, ahir, Marc...
Sí, ho vaig veure, vaig veure el tall a xarxes.
Li va dir de tot amb aquesta senyora.
Em vau parlar també de la Pilar.
Sí, sí, sí.
Bueno, és que la Pilar, a veure... Jo
de Armas Tomar.
Sí, s'ha ficat directament a un Ford de Jasper d'aquests i s'acaba d'enterrar ella mateixa. Vull dir, si algú pretén anar en aquest restaurant... En canvi, el Halil, escolta...
Vacarisses, em sembla que
és, de les Borges Blanques. Fixa't. I aquells braços... És que ja no li tinc res en compte.
Perquè Andreu...
Res a perdonar, li tinc que dir al Halil, pobre, que li van ficar un 0 al meu nen. Fixa't. Escolta, va ser mongeta. No està, aclarir que no estaven valorant monges petites, sí. Estaven valorant les mongetes del ganxet.
Sí, home, no, mongetes del ganxet. Marc, deixa'm preguntar-te una cosa. Ara Diguem. Ens dius la dada, però deixa'm preguntar-te una cosa. Tu formes part de l'equip de Joc de Cartes?
De Joc de Cartes d'aquesta temporada
passada. D'aquesta temporada passada, eh?
Sí. El que passa és que vaig entrar en un tram final i encara no és el capítol en què
hi
he participat jo.
Això,
vale.
Us mengeu l'equip, també? Els plats?
Sí.
Ja està, no volia saber res més.
Perquè no se'l mengen tot.
Ah, no se'l mengen tot?
No, perquè en moltes ocasions el rodatge per capítols són 3.
Val.
Llavors és molt complicat, bueno, molts cops al matí es dina i de cop a les 5 de la tarda estàs tornant a menjar, no?
Val.
Llavors,
val.
No s'ha agafat cana, com aquell qui diu.
Val.
Es fa petits tastos.
Dades no de Joc de Cartes, va.
Dades, dadíssimes. Demà, és que és al·lucinant. Va fer 25,5 1% de share,
wow,
que això en espectadors es tradueix, wow, en 450.000 espectadors. Potser la gent no és conscient del que és, però és realment
moltíssim. És un Barça-Madrid, gairebé.
És pràcticament un Barça-Madrid. I a més, el meu estimat Rocco Bachhausen, no sé com es diu, el Rocco a Twitter últimament està fent unes disseccions de dades d'audiència meravelloses. Mm-hmm. D'acord? I m'agradaria destacar-vos en algunes, com que, per exemple, pregunta, què diríeu que ho veuen més? Els homes o les dones, aquest programa? Joan.
Les dones.
No, els homes.
Ah?
I et diré més. No solament els homes, sinó que el... agrada especialment als nens i nenes. Com som?
Boníssim.
Els catalans, per favor.
Som marujos ja
de petits. Per favor, si ens va més al fang que una altra cosa.
Ara.
Per cert, fang, a partir de l'abril, el Club Super 3. Més pobres o més rics? Què diríeu qui mira més al programa?
Més pobres.
Correcte, i a més amb moltíssima diferència.
Sí.
Els de menys poder adquisitiu el miren fins a un 34% clar, de share d'aquest tant percent. En canvi, els de més ingressos, només un 11%.
Fixa't.
I el grau de fidelitat és al·lucinant. O sigui, comencen amb 497.000 catalans que els arrastren ja del temps.
Sí.
Però és que acaben 338.000. Pràcticament són 100.000 espectadors de diferència més d'una hora després. Això és moltíssim. Per tant, i a més és que fa una esventada dels rivals sense precedents. Els deixi per sota del 6% del share. Fessin el que fessin, no?
Molt bé.
O sigui, és realment cavallo ganador.
Marc Andreu, que vol...
Com? Ja l'abandones?
Seguir... No, que vol seguir treballant en la temporada vinent en Joc de Cartes. Ah. Ha quedat més capalès.
Ha quedat més que... Sí. Bueno, escolta una cosa. Puc dir una cosa ja, eh?
Tira.
Ja estic treballant-hi.
Bravo!
Un altre cop. Ja hi estic treballant, però cuidado.
Què?
Se llama de otra forma.
Ep.
I se habla de otra manera. Perquè...
Ep! M'estàs dient que Marc
es
Ribas...
Es fa el format en castellà, a nivell espanyol i estatal, l'ha comprat una cadena.
Ui!
El format que està triomfant al País Basc i a Catalunya.
Sí.
I molt aviat es dirà més detall de qui serà el presentador o presentadora d'aquest programa, que de moment no puc dir, però més puc avançar que Joc de Cartes tindrà la seva versió.
Tu hi ets a l'equip.
I estic posat ja dins l'equip.
Val.
Ho puc dir allò amb coneixement de causa. Més endavant us aniré donant més detalls. Jo
presentador,
crec que,
moltíssim.
Presentador o presentadora. I és el grup A3 Media.
Vale? A3 Media.
A3, la Sexta... veurem.
Val.
Va, seguim.
Espera. ¿Juego de cartas?
Podria ser. O cartes en juego.
Ah, o cartes en juego és xulo,
o
també.
O cartes en juego. O...
No, ja està.
Vale.
Ja està.
Vale. Seguim. La jura de la Constitució de la princesa Leonor, que també ho vam tindre com a esdeveniment televisiu aquesta setmana, principis de setmana.
Sí.
Escolta'm, serem més o menys monàrquics, però estas cosites a nosaltres no ens gusten. Bueno,
sí.
Jo soc republicà de pura cepa, però, escolta'm, a mi no em desenganxaves d'aquell moment,
no,
del cotxe... No, aquella cosa de dir, hòstia, ara som Londres o som Madrid?
Ara,
no, doncs no,
la
som
Guàrdia
Madrid,
Reial...
No? Sí. Aquesta cosa que em porta a reflexionar al final, que què fa la tele fa la monarquia o la monarquia fa la tele, no? Perquè
sí,
al final és... La gent podem viure sense saber quin és el dia a dia de la monarquia, perquè, de fet, ben poc sabem, a excepció de moments puntuals en què treuen més el cap i estan entre polítics i demés, però, clar, en el moment que li dones aquesta pompa de 4 hores o 5 hores de directe a totes les televisions enganxades allí... Ostres, és que és la tele qui fa la monarquia, no?
Clar.
D'alguna forma és, si li dones aquest ressò, efectivament que crees un interès per aquesta idea de crear un esdeveniment.
Uh-huh.
Però això vol dir que siguem més o menys monarquis. Bueno, em crea aquesta reflexió de que fins a quin punt la tele ens condiciona també com a societat o com a model de societat.
Clar.
No? Si jo et planto 4 hores de directe de monarquia, t'estic enviant un missatge molt clar.
Xema, sí.
I, de fet, la gent l'ha seguit. Va haver més d'un 20% de share al matí, que és molt complicat,
sí,
i més de 800.000 espectadors Televisió Espanyola va recollir amb aquesta jura de la Constitució. Un 71% de la gent que estava a la tele en el moment de la jura estava allí.
Uau.
Mirant a la Leonor amb el seu traje blanc.
Sí.
I si sumem totes les cadenes... Un 69% de share i més de 3 milions de mitja.
Bèstia, això, eh?
Va estar mirant l'ajuda a la Constitució. I, com sempre, no és cap sorpresa, a les comunitats que menys van mirar aquesta ajuda a la Constitució, aquest moment històric i vital per la princesa Leonor, va ser Andalusia, Catalunya i País Basc.
Val.
Sí, no és cap sorpresa. I els que més, doncs, Madrid, Castella i Lleó i Balears.
Tampoc
és cap sorpresa.
Espera. 5 minuts? Queden 5 minuts. Anem al semàfor?
Em queden 5 minuts? Ho tinc. Vaig a tope. No, deixeu-me fer un últim. Vinga, va. A veure, torna Callejeros, sintonia.
Ui. Hola, Marc Andreu.
Hola.
Ui, què tal? No, que t'he fet un hola de clar, com que no estem in situ, diguem-ne.
No ens veiem les cares. In situ, ara.
Era un hola de Callejeros Viajeros.
Vale. Ja, però...
Això que et retrobes
cuidado,
de casualitat.
No és el mateix, eh?
Ah, no?
No és el mateix.
Ah.
Ni que us, aquí, culpa meva pel guió.
Val.
És Callejeros a seques.
Ah.
És a dir, és el Callejeros que ens va donar grans moments memorables com el que podem escoltar del Baptisterio Romano. ¿Quién no le va a gustar?
¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo primero? ¿A quién no le va a gustar?
És meravellós, és meravellós.
És així.
Viva
España, viva
el rei! Ara, aquest també.
Aquest també, aquest també.
Amigues, això és història de la tele. Doncs torna aquest producte que ens va donar aquestes benediccions ja per la vida. I, de fet, 4 està fent com una mirada enrere, gràcies, amb retornant Notícies 4 i també ¿Quién quiere casarse con mi hijo?, que segurament s'estreni l'any que ve.
Bona
per
aquesta.
Tant, 4 està tornant una mica a l'essència mentre Telecinco fa de les seves i es va reinventant, no?
Val.
De fet, Telecinco ahir va anunciar que despullarà a famosos en el seu nou talent reality.
Ep.
Tal qual us ho dic. O sigui, aprendran a fer actuacions de stripper. 12 famosos, 6 dones i 6 homes. Ja ha tirat el teaser presentat per Jesús Vázquez i tot serà per recollir diners i conscienciar pel càncer. D'acord? Per la lluita contra el càncer. I és un format que ve de fora, que es diu The Real Full Monty,
sí.
I crec que pot tindre la seva gràcia. Per sort hi ha gent una mica lúcida, com Samantha Vidal, com Samantha Villar o Pablo Carbonell, els fico una mica en el mateix estadi i no. Però, bueno, que són gent que entre en Anabel Pantoja, Laura Motamoros i aquesta fauna telecinquera...
Pablo Carbonell m'has dit, eh?
Sí, Pablo Carbonell i Anabel Pantoja, ojito.
No sabíem gaire que se n'havia fet, de Pablo Carbonell.
Sí.
Des de Caiga Quien Caiga sí que havia fet alguna pel·lícula...
Sí, va estar a Aragón Televisión, també, que ell és d'allà de Saragossa,
sí.
Però no hi ha data d'estrena. Se sap que presenta Jesús Vázquez i ja està gravat.
Val.
I pel tràiler, oi, no està mal. Sempre veure despullar sempre és com que prou bé.
Val.
La vida, però bueno, qui es despullen tampoc mate.
Marc, ara sí.
Ara sí, va.
Modo Telegrama, eh?
Un cop més, Antena 3, lidere, no, cap sí, sorpresa. Va, sí, Telecinco no supera el 10. Està allí totalment en el drama absolut. Està al clot, Telecinco. I hem de dir que la sèrie més vista, que jo crec que això és la notícia,
sí.
La sèrie més vista, la ficció, en plenes plataformes, ha sigut Cuéntame. És a dir,
sorpresa.
La sèrie d'octubre, la sèrie més longeva, acaba sent la que més es mira. Ni les novetats. És que les novetats estan recollint quin calla totalment. Parem-nos en el semàfor, verd. Una cosa que us recomano moltíssim, que ve just després de Cuéntame, que es diu Todo Cambia.
Va.
Una docu-sèrie amb l'Anna Blanco, molt interessant, temàtica, cada capítol. Ha estat tota a Play, si la voleu veure. I per mi ja era hora que amb aquesta senyora periodista se li donés un programa.
Taronja!
Una altra història de l'Alberto, m'agrada. Ahir va baixar 3 punts respecte al dia de l'estrena.
Sí.
Ni fu ni fa. Hi ha algo que em xirria. M'agrada perquè jo sóc molt de valorar les coses i els objectes,
sí.
I crec que tenen molt simbolisme, però... Vermell, no l'he trobat, però com sempre. Vermell és que no torna a estar... No estiga a la tele fent tele.
Així, no, no mira, fem una cosa.
De veritat, no sabia què ficar de vermell.
No, fem una cosa. Fem una cosa.
Digue'l tu. Com
vermell, jo el tinc claríssim.
Qui?
Marc Andreu.
A veure, qui?
Va, Marc Andreu, merci, eh? Fins la propera.
Jo tinc el gomet vermell.
Sí, home.
Ah, vale.
Sempre et passes de temps.
Sempre passo de temps. No m'heu dit fins la una.
No, fins la
no
una.
No
una menys alguna cosa.
La una menys alguns segons.
Escolta,
de res.
Això ho arreglem fàcil. Si el proper dia que vinguis,
sí.
Però has de venir
sí.
A estudiar, em
val,
portes
al
forense...
Jo te'l porto.
Et passem a verd.
Vale.
Sí?
Però com vols que ho faci? Per la via convencional, correu i tal, o mato algú per conèixer-lo?
No,
no cal, no? Arribar a matar algú?
No ho sé, parla amb Carles Porta.
Ai, 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 el Carles Porta. Deixa el Portes un dia, aquest senyor, també.
Però sí, vam parlar l'altre dia, Marc Andreu, amb Carles Portes.
De que l'havia de portar,
aquí.
No?
No, no, vam parlar amb ell.
El vau portar?
Sí. Vam parlar amb ell,
bueno,
perquè estrena Movistar, també.
Ah, sí, 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 però jo no parlo de plataformes, ja ho sabeu.
Ai, ai,
però
ai,
sí,
ai,
sí,
ai,
jo
ai.
Tinc moltes ganes de veure-ho.
Marc Andreu, va, que anem als serveis informatius.
Vinga, gràcies a tothom.
T'escoltem en unes setmanes. Que vagi molt bé.
Vinga, bon dia. Adéu, adéu.